Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Amb el propòsit que gaudim d'un estiu saludable i evitem alguns problemes típics d'aquesta època de l'any, el magazín es proposa recordar alguns consells que ens poden ajudar a protegir-nos. Per tant, avui consultarem amb diferents especialistes per intentar prevenir o posar solució en el cas que arribem a tenir alguns dels problemes que tractarem a continuació. D'entrada, tenim comunicació amb el dermatòleg de l'Hospital General de Catalunya, Antonio Campoy. Doctor Campoy, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal?
El sol i l'estiu, estem parlant del factor i l'estació de l'any en què castiguem més la nostra pell. És així?
És correcte, sí. El sol a l'estiu, l'índex de radiació ultraviolada és molt alt i per tant hem d'afegir més protecció de l'habitual.
De quines agressions estem parlant? Contra què ens hem de prevenir?
A veure, el sol té molts efectes beneficiosos, efectes a nivell de, com psicoestimulant, també a nivell de produir efectes terapèutics, fins i tot que també té efectes adversos. Hi ha alguns efectes que són aguts, com poden ser les cremades solars o la insolació, i altres efectes que són més a llarg termini. A nivell, per exemple, estètic, un dels efectes que té el sol és que envelleix la pell abans, però sense cap dubte l'efecte que més ens preocupa és l'efecte de producció de càncer de pell. I dintre del càncer de pell hi ha un tipus de tumor que és molt dolent, que és el melanoma, i és un tumor molt agressiu. Per tant, s'ha vist clarament la relació entre exposició solar, excés d'exposició solar i melanoma, i això és el que hem de fer a l'hora d'indicar fotoprotecció als pacients.
Com ens hem de protegir en general, o sigui, per persones que en principi no tinguin cap problemàtica dermatològica a l'espera que arribin aquestes altes temperatures en el nostre dia a dia, és a dir, quan sortim i estem al carrer, o bé quan anem a la platja, quins són els consells que podem donar a la gent?
Bueno, el que aconsellem sempre és fer una protecció. El factor de protecció adequat hauria de ser per sobre de 20. Si hi ha una persona que té una sensibilitat especial al sol, per sobre de 30, o inclús en persones diguem-ne que tenen problemes d'antecedents de càncer de pell o al·lèrgia al sol, no recomanem factors per sobre de 50. És important que el protector es posi 30 minuts abans de l'exposició i es renovi cada dues hores, perquè si no és per efectivitat. I quan hi ha molt de sol, ho recomanem fins i tot per anar pel carrer, és a dir, no només per anar a la platja. Hem de tenir en compte que l'ús dels protectors no han d'augmentar el temps d'exposició solar, és a dir, pel fet de posar-se un protector no vol dir que puguis estar al doble exposat, sinó i sobretot anar renovant el cada dues hores, com comentava. La millor protecció és la roba, els barrets, els ulleres de sol. També no hem d'oblidar la protecció labial. I hem de tenir en compte també que el sol doncs, es reflecteix sobretot a la sorra, a l'aigua, llavors encara que estiguem a sota del parasol ens hem de protegir.
Podríem catalogar diferents tipus de pells, no només per una tendència més greixosa o més seca, sinó per, estic pensant ara mateix en les persones que tenen una pell atòpica, són pells més sensibles.
Sí, evidentment, o sigui, el tipus de pell influeix sobretot amb el tipus de protector solar que s'ha d'utilitzar, perquè hi ha protectors que tenen productes químics, hi ha protectors que tenen només filtres físics, que fan com una barrera, que no penetren la pell. La gent que té la pell atòpica i molt sensible, els recomanem més aviat aquest tipus de protector, els protectors de tipus físic, que són protectors que són bastant inerts a la pell i que no poden donar problemes d'al·lèrgia. Això també ho recomanem als nens petits. Hem de tenir en compte que tot això es recomana no utilitzar protectors en els primers 6 mesos de vida. Dintre de la mesura del possible, els nens per sota dels 2 anys no haurien d'exposar-se directament al sol, sempre tapejant roba i sempre a l'ombra. I en menys de 6 mesos intentar evitar l'exposició directa. I quan es fa fotoprotecció en nens i en gent amb pell sensible, utilitzar filtres de tipus físic, que són filtres que no porten químics i que, per tant, són bastant inerts, com deia abans.
Ara vostè feia referència als nens i jo també afegiria en aquest cas, sí, en els adolescents també haurien de tenir una especial cura perquè estan en un procés de canvi, acostumen a estar més exposats o més descuidats, no? Desprotegits, podríem dir-ho, perquè no tenen una preocupació especial. En aquest cas, jo crec que també caldria fer esment, no?
Sí, sobretot el tema dels adolescents hi ha una cosa que és molt significativa i és que quan es fan estudis es veuen que nens, de nens, si tu ensenyes a un nen a posar-se un protector solar, es posa una quantitat bastant adequada si l'ensenyes bé. En canvi, quan aquest nen creix i es fa adolescent, cada vegada es posa menys quantitat de protector. És a dir, no només està el fet que és més irregular a l'hora de posar-se protector solar, sinó que, a més, es posa menys protector, menys quantitat, i moltes vegades aquesta quantitat que es posa és insuficient. Jo penso que l'educació ha de començar a la infància i l'educació ha de mantenir-se durant l'adolescència, i sobretot els pares amb nens adolescents, doncs hem de fer molt hincapié amb la protecció, perquè, com vostè ha dit, és una edat en la qual sovint no es fan les coses tot el bé que s'haurien de fer.
També hauríem de parlar de parts del cos. Hi ha parts més sensibles, hi ha parts que estan més exposades. Estem parlant, per exemple, de les mans, de la cara, de l'escot, que és una part, podríem dir, que és molt evident quan ens ha tocat el sol, però que normalment acostumem a oblidar-la també, no?
Sí, aquestes parts s'han de tenir molt en compte, perquè a més, les parts que donen el sol de forma crònica, com per exemple l'escot, que és un exemple que vostè posava, a la llarga, a llarg termini, la pell d'aquesta zona s'aprima molt, acostuma a sortir venetes, taques, i a part del problema estètic que això pot comportar, sovint ens veiem gent amb patologia i amb picor en aquesta zona provocada per una exposició crònica i prolongada al sol. I això és el que en diem poiquilodèrmia. És una alteració que es provoca pel sol i que és crònica. Una vegada s'ha instaurat, molesta el pacient i a vegades no té una solució fàcil. Per tant, és molt important protegir totes les zones que estan normalment exposades. I l'escot és una zona especialment sensible.
Abans hem parlat d'alguns danys, diguem que el més greu seria el melanoma, que és el càncer de pell, però hi ha doncs, altres danys. Estem parlant i pensant en cremades, en taques a la pell. Les taques a la pell... Quan es produeixen o es produeixen en unes circumstàncies especials o en un tipus determinat de pell?
Hi ha diferents tipus de taques a la pell. Les taques a la pell que nosaltres estem més acostumats a veure, que són potser les que molta gent pensa que estan relacionades amb l'edat, són taques que venen a la cara o al dors de les mans, es diuen lentígens. Aquestes taques a la pell es provoquen per exposició prolongada al sol, és a dir, anys d'exposició. Acostumen a començar a passar entre els 30 i 40 anys i van augmentar tant l'edat. I sí que és veritat que la gent que té la pell més fosca té més tendència a tenir-ne que la gent que té la pell més clara. Però també veiem gent amb pell clara que té aquest tipus de taques. Hi ha altres tipus de taques que són una mica més diferents en aquestes i que es poden provocar per una exposició aguda i desapareixen després de l'estiu. Però potser les taques que són més persistents i les que preocupen i motiven més consultes dels dermatòlegs són aquestes que els comentava, que són com unes taques rodonetes que apareixen sobretot a la cara, a l'escot i al dors de les mans.
Imagino que com a especialista recomanaria una revisió dermatològica anual, no? Com es fan altres especialitats.
Sí. En pacients que no tenen cap tipus d'antecedent, aquesta és la recomanació estàndard. I a vegades personalitzem i recomanem revisions cada 6 mesos en pacients amb risc o amb antecedents, sí.
Molt bé, doncs agraïm moltíssim que ens hagi dedicat aquests minuts a Antonio Campoy, dermatòleg de l'Hospital General de Catalunya. Gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vostès. Bon dia. Adéu.
I ara és el moment de parlar de la nostra alimentació de cara a aquest canvi d'estació. Per fer-ho, tenim amb nosaltres la Bea Carvajal, que és nutricionista i ja ens ha acompanyat en alguna altra ocasió, i avui la saludem. Bea, benvinguda, bon dia.
Hola, bon dia, Carme. Gràcies.
Avui parlem precisament de canvis d'estació que també provoca un canvi en els nostres hàbits amb l'arribada de la calor. Quines són les coses que es modifiquen en les nostres conductes, en els nostres hàbits, precisament, amb aquest canvi?
Sí, doncs ja tenim aquí la calor i es comença a notar, doncs, aquesta xafogor té conseqüències. Doncs primer que ens hem d'adaptar tots a aquest canvi climatològic, transpirem molt més, podem estar més fatigats, tenim potser molts casos d'inapetència, no ens ve tant de gust estar al costat dels fogons, de punts de calor, i molta necessitat d'hidratar-nos. Bàsicament això, ens venen de gust coses molt lleugeres, molt fresques, i ens hem d'anar adaptant la nostra dieta, doncs, també a l'estació que estem.
Per tant, hauríem de tenir quines són les pautes bàsiques, allò que hem de tenir molt present justament per aquesta època de l'any, amb l'arribada de la calor.
Sí, sobretot la primera pauta és la hidratació, i això és bàsic perquè el fet d'estar deshidratats ja ens interfereix en el nostre rendiment. Llavors, ara la necessitat de set s'intensifica, i és veritat que ja tenim més ganes, però hem de tenir molta cura això, de fer-nos càrrec d'aquesta demanda, de tenir l'ampolla d'aigua al costat, fer una ingesta d'un litre i mig assegurat de líquids de 6 a 8 glots, i està molt alerta, sobretot població de risc, nens i gent gran. Val? Perquè a vegades tenen aquesta... Sobretot gent gran no té necessitat de set, perdem aquests receptors, aquests estímuls, i és important estar alerta i que progressivament durant el dia ens anem hidratant.
Per tant, si sortim, per exemple, pel carrer a fer un passeig, però sortim a unes hores en què segurament les temperatures seran altes, l'aconsellable seria que ens acompanyéssim amb una ampolla d'aigua, per exemple.
Sí, tant. Sempre, constantment, això ho hem de tenir molt present. Hem d'anar amb l'aigua, hem de parar-nos i fer, doncs, un te fresc, sobretot això que volia comentar. A vegades, persones que normalment no tenen aquest hàbit, i és un hàbit que costa a vegades la hidratació, és molt automàtic, les d'integrar diàriament, recorreixen quan tenen set a sucs i begudes ensucrades. Llavors, això s'ha de tenir en compte, alerta, i doncs tenim alternatives, sucs més naturals, granissats, casolans...
És a dir, que tot això, millor ens ho estalviem, si ho podem evitar,
sí.
Molt millor.
Sí, tenim moltes alternatives. Ara hi ha una fruita que ens ve, vull dir, la fruita de temporada, síndries, préssecs, cireres, normalment doncs ens ve més de gust i és una bona font d'aigua. A part d'això, doncs, moltes hortalisses. Ara és època d'hortalisses de tomàquet, enciams, cogombra... Aprofitar molt el dia a dia, fer plats molt pràctics amb molta base d'hortalisses i fer fruites durant el dia.
És a dir, que després, pel que fa als àpats, també hauríem de tenir en compte això que ens comentaves precisament ara. Les fruites, sobretot, prendre-les fora dels àpats, millor?
Això és és molt personal, perquè de fet la fruita hauríem de fer dues peces segurament gairebé tota la població al dia, estaria perfecte. El fet és consumir-les. Depèn en quin moment o quin tipus de... Si tenim digestions més delicades, si segons la dieta que fem, decidirem si les fem entre hores o de postres. Però no pot entrar perfectament dintre d'un àpat, com a postre. Mm. Això és un d'aquells mites de... Però entre hores, per exemple, amb liquats va perfecte. Algun postre, si hem fet una amanida amb llegum i peix, doncs fer una fruita de postres, no hi ha problema. La qüestió és que de dos a tres peces les podem fer diàriament.
És una bona època precisament per les fruites, per la varietat i perquè a més són molt refrescants moltes de les que podem consumir en aquesta època, no?
Exacte, ara tenim fruites molt, molt agradables i tenen aigua, ens aporten fibra, antioxidants, vitamines i minerals i ens fan, doncs, que estiguem amb bona energia, aprofitem-les. I això les podem, doncs, consumir amb moltes alternatives, fent macedònies, la fruita fresca o amb liquats amb diferents hortalisses o fins i tot gazpachos, que doncs, canviar una part dels tomàquets i posar-hi síndria, sopes fredes...
Precisament tu comentaves abans que amb aquest canvi de temperatura no ve massa de gust estar a la cuina a prop de la calor, no? que genera precisament aquesta part de la casa, i això diguem que ens porta a fer una consumició segurament poc rumiada, poc pensada i massa pràctica de vegades, per evitar no menjar coses que no ens aniran bé per la nostra salut. Què ens proposes?
Doncs sí, de fet és normal, no?, que vulguem estar pràctics a la cuina, i es pot fer però de forma saludable. I la base estaria doncs que sempre tinguem hortalisses, almenys ara que als migdies ve molt de gust fer amanides amb diversos acompanyaments. Per exemple, no oblidar les llegums. Les llegums les tenim molt associades doncs a plat calent. Doncs amb amanida hi ha moltíssima diversitat, no s'ha de restringir només a enciam, tomàquet i res més, sinó provar i experimentar i fer doncs amb cogombre, amb pebrot, amb ceba, amanides de llegum, amb una mica de peix blau, per exemple, o també va molt bé doncs amb patata, amb pasta, arròs integral. Fer amanides completes, podem fer un plat únic, bastant fresc i agradable, i intentar doncs utilitzar o amanir amb vinagretes doncs amb un punt de gengibre, diferents gustos, amb una mica de mel podem fer espècies, intentar evitar aquestes salses industrials que a vegades també s'associen a l'estiu pel fet de fer amanides i plats únics.
Hi ha varietat I evitar segurament, aprofitant que parlaves de les salses, la sal, no?, també, tot el que sigui possible, o utilitzar-la en moderació.
Sí, és època també doncs que si comencem a menjar plats preparats, doncs les quantitats de sodi, la sal als aliments és molt més elevada, o si fem gazpatxos hem de tenir cura de la sal de taula per la retenció de líquids, sobretot, i compensar doncs amb bones dosis de potassi a través d'aquestes hortalisses, de la fruita, de tots els aliments vegetals.
A més, crec també que seria important destacar aquesta necessitat, aquesta dosi necessària, podríem dir, d'antioxidants, que també ens anirà bé per tenir cura de la pell, no?
Exacte. Ara tenim doncs més exposició a radicals lliures per l'exposició solar, i llavors ens hem de cuidar, augmentar aquestes dosis els antioxidants són substàncies que frenen l'oxidació, l'envelliment, per dir-ho així, de l'organisme. Sobretot es troben en el món vegetal, en els colors vius, en els aliments, verdures, fruites, de colors molt vius. Els que tenen una funció a dermis, a la pell, i a més, vull dir, a més, un nutrient mai té una funció només específica a un lloc, però ens ajudaria molt doncs tot el que sigui de color taronja i un vermell fosc. Els betacarotens, doncs pastanades, préssecs, que ara de fet en tenim moltes fruites, albercocs, doncs pebrot, tomàquet. Aprofitar molt tot el que sigui de color taronja per protegir-nos.
Molt bé. Doncs Bea Carvajal, nutricionista, gràcies per haver-nos acompanyat un dia més i molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies a tu.
De la pell a l'alimentació, i anirem ara a una de les nostres parts del cos, que en principi pot semblar que no és la més important, però ja veureu que sí que té la seva importància. Parlem amb Eduard Sánchez Osorio, que és metge i podòleg, és director mèdic del Centre Ergodinàmica. El saludem, Eduard, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
El pitjor enemic per als nostres peus en aquesta època de l'any, a l'estiu, quin és?
Les sabates. Aviam, fem un canvi de calçat, portem la sabata normalment tancada durant tot l'any i ara l'agafem i l'obrim. Llavors, amb això canviem la respiració, la ventilació, les agressions físiques, tot plegat.
Estem parlant de xancles que ens serveixen per anar pel carrer, per anar a la piscina, per anar a la platja. També les sandàlies?
També les sandàlies. Compte que no portem el peu agafat. Llavors, la manera com anirem trepitjant, amb desplaçaments laterals i tot això, ens dona inestabilitat. I això les hem d'anar compensant, i això ens acabarà donant lesions. Però a part també dona agressions físiques, friccions a la pell, en surten més rosadures, en surten més ampolles, la sudoració, tot i que no la notem tant, poder tenim la mateixa o a vegades està més en funció del material de la xancla o la sandàlia, Llavors tot això ens, és una agressió bastant important.
És curiós perquè pot semblar que amb l'arribada de l'estiu i el fet de portar sandàlies i el peu més destapat, que per fi els peus respiren i és com més saludable. I en canvi no ens n'adonem que l'època en què portem el peu més agafat, més tancat, amb mitjons, amb mitges, això precisament ens protegeix. I en canvi a l'estiu és quan més patim, no?
Sí, a més és un tema, aviam, quan el peu va entrar a la sabata, qualsevol cop, qualsevol cosa, nosaltres el peu el portem protegit. Això no ens ocasiona una ferida, en canvi a l'estiu sí. A part d'això, també és un tema higiènic, o sigui, el peu, tot i que va obert, però està en complet contacte amb el terra, qualsevol petita ferida es pot infectar molt més, les ungles també pateixen més, tots aquells racons, perquè no canviem els hàbits higiènics del peu durant el dia a dia, tot i portar-los exposats tot el dia, no? A més, estem fets a portar el peu tancat. Durant molts mesos portem el peu tancat i la musculatura intrínseca, la pròpia del peu, s'ha atrofiat. Llavors, quan el posem obert, ha de treballar molt més. I això ens portarà a algun problema típic d'aquesta època.
Quins consells podríem donar, sobretot a l'hora de tenir aquesta higiene que caldria reforçar precisament en aquesta època d'estiu?
Per exemple, la higiene ha de ser diària, el peu, o sigui, no només la dutxa, sinó quan hem estat en contacte a llocs amb molta pols, quan portes xancles o sandàlies al peu, també trepitja el terra tota l'estona en llocs humits, que estan contaminats de moltes coses. Per tant, en moltes estones d'aquestes o quan entrem a casa, el seu seria rentar-nos. O sigui, perquè és un lloc que ha estat en complet contacte amb molts microorganismes que amb el convidat anterior, amb el doctor dermatòleg, podria corroborar aquesta opinió, no?
Rentar-nos i després fer un acte que és el fet d'eixugar-nos ben eixugats.
Sí, sobretot.
Perquè això pot portar problemes.
Tota la humitat que es queda en els plecs del peu és un caldo de cultiu de moltes infeccions, sobretot de fongs. Això a vegades no ho fem, les pells queden humides. Aquestes pells humides fan que es facin inclús clivelles. Aquestes clivelles són unes portes d'entrada a aquests microorganismes que ens donaran infeccions contínues. Inclús les ungles. Les ungles, acabaran corrent aquests fongs i se'ns queden lletges. Durant l'hivern diem que això és per les sabates, pels microtraumatismes, però els períodes d'estiu, que tot això ho traiem, és simplement per contaminació. I aquesta contaminació ens venen donades per això. Perquè nosaltres, si no ens els eixuguem bé, són caldos de cultiu. Estem propiciant el nicho de tots aquests fongs.
I després de fer aquest exercici, caldria rematar-ho amb un altre, que és o bé amb una llima o amb una pedra, o hauríem de passar per les zones allò on més s'ha acumulat, s'ha concentrat la pell, se'ns ha posat dura. Estem pensant en els talons, per exemple, no?
Sí, hi ha unes mesures com poden ser les pedres, les cotxilles o les cremes amb altes concentracions d'urea, que són queratolítiques per treure tot això, però també hem de veure per què ens passa això. O sigui, jo a vegades també recomano alguna visita a l'especialista, a algun podòleg que us digui, a tothom ens digui per què ens està passant això, no? Perquè a vegades són augments de fricció perquè el peu no trepitja bé. Llavors, podem fer mesures intermitges, però no estem erradicant el problema. I això ho veiem molt amb xancles, amb l'utilització de xancles o sandàlies, que com deia abans, com que el peu ha suelto, no va agafat el taló augmenta la fricció amb la sabata i a sobre, si no trepitja ben recte, perquè ara que estan de moda els conceptes de pronació o supinació, si els talons se'n van cap endintre o cap enfora, ens augmentaran les friccions en zones on no estan acostumades i això ens donarà les durícies.
Què és el peu d'atleta?
El peu d'atleta és un peu amb una infecció amb fongs. És que té fongs.
I això en aquesta època, vaja, està a l'ordre del dia, no?
Sí.
Te'n vas a una piscina i si no et poses unes xancles...
No, i tot i posant-nos les xancles.
També amb xancles.
Perquè l'aigua que està quieta, remensada, és on, com deia abans, és on es cultiva el fong. Llavors nosaltres amb aquest peu mullat ens fiquem a la xancla i aquesta xancla molts cops, clar, és un plàstic, és un material derivat del plàstic o del cautxo que manté la humitat. I nosaltres hi continuem allà sobre.
I després hi ha una cosa que també hem parlat amb la nutricionista, i és que la hidratació també és molt important en els peus.
Sí.
S'han de fer servir cremes.
S'han de fer servir cremes, a diari.
Molt bé, doncs ja veieu que ens preocupem molt de les mans, però ens oblidem de vegades, sovint, dels peus, que també s'han de cuidar i s'han de tractar. Avui ho hem fet i hem fet una visió generalitzada d'una mica les conseqüències del que ens espera a l'època d'estiu. Agraïm a l'Eduard Sánchez Osorio, del Centre Ergodinàmica, que avui també ens ha acompanyat en directe a l'estudi. I a vostès, ja saben, arriben les notícies de seguida i després continuem amb més Sant Cugat a Fons. Gràcies. Bon dia.
Sant Cugat a Fons.